El Museu del Còmic i la Il·lustració de Sant Cugat acollirà l'Art de Bola de Drac, una nova exposició sobre aquest còmic japonès a partir d'aquest divendres. En aquesta exhibició es pretén aprofundir molt més en els orígens d'un dels mangas més famosos del món, així com en què es va inspirar l'autor, les seves publicacions o l'impacte que ha tingut a la societat. Al Connectats volem conèixer més detalls sobre l'exposició, però també volem analitzar la influència de la societat d'aquest còmic japonès. Avui escoltarem el comissari d'aquesta exposició, l'Adrián Ríos, i també analitzarem l'impacte social amb Sergio Morales. Sergio, bona tarda.
Què tal, com estàs?
M'han dit que saps un munt de tot això.
Porto una mà amb Bola de Drac des del dia zero, pràcticament. O sigui que alguna cosa en sé.
Ens explicaràs moltes coses.
Això espero.
Molt bé. Abans, però, anem a conèixer els detalls sobre aquesta exposició que podrem veure a partir de divendres aquí a Sant Cugat, al Museu del Còmic i la Il·lustració de Sant Cugat. Escoltem el que ens explicava Adrián Ríos. A veure, Adrián Ríos, tu ets el comissari de l'exposició L'Art de Bola de Drac, que s'inaugurarà el dia 1 de juliol al Museu del Còmic i la Il·lustració a Sant Cugat. Ens podries avançar en què consisteix aquesta expo? És a dir, què es trobarà el visitant? Què podrà veure?
Sí, aquesta expo és una expo de Bola de Drac, que segurament molta gent coneixerà perquè va tenir un impacte molt gran a una generació i ara està començant un altre cop a tenir rellevància entre els més petits. I el que pretén aquesta exposició és explorar els orígens de Bola de Drac, no? Llavors l'exposició està, diguem, dividida en dues parts. La part del manga, que és el que seria la part com el còmic, no? La part que podem llegir, i la part de l'ànime, que són els dibuixos animats pròpiament dits, no? Llavors, a la part del manga podrem explorar els orígens de l'obra, no? Com, en què es va inspirar l'autor per fer Bola de Drac, on es va publicar al Japó per primer cop Bola de Drac, i quan va acabar i en quines condicions, no? I tot això a través de rèpliques dels originals, de Shonen Jump, que és la revista japonesa on es va publicar Bola de Drac, de coses des de l'any 1983 que es poden veure a l'exposició. Una altra part que es podrà explorar del manga serà el manga a Catalunya. Quan va arribar a Catalunya, quin impacte va tenir, quines van ser les primeres edicions i també es podran veure doncs còmics d'aquesta època, que en aquest cas serien els anys 90 aquí a Catalunya. Mm. De la part de l'anime, volem tenir un caràcter didàctic. I la part de l'anime el que farà serà explicar com es va fer Bola de Drac. I no només com es va fer Bola de Drac, sinó com es feien els dibuixos animats en general abans del 2000, que és quan va arribar la digitalització, no? Llavors es podrà veure el procés de creació d'un episodi de Bola de Drac a través de dibuixos originals importats del Japó. Aquesta és més o menys la idea de l'exposició.
I podem dir que es trobarà alguna peça, algun objecte inèdit que no s'ha mostrat mai?
Sí, bueno, inèdit com a tal, la part de l'anime són originals. Això vol dir que són únics. Inèdits és una mica... clar, s'han fet servir per produir la sèrie de dibuixos animats. De fet, per això, d'alguna manera, la gent ja ho haurà vist, no? Però podrà veure l'original d'això que vam veure a la pantalla, no? Llavors, això és una cosa que és única, que només es podrà veure aquí. Després n'hi haurà peces que no són úniques, però que són molt, molt importants, que és el número 1 de Bola de Drac al Japó, o sigui, el primer cop que el nen i que el món va poder llegir Bola de Drac, i els números 1 d'aquí a Catalunya, no? Però per mi, el més especial, sens dubte, és la part d'animació, perquè tot és original i només es podrà veure allà, perquè només hi ha una peça de cada, vaja.
I com heu aconseguit tot aquest material?
Bueno, aquest material s'ha aconseguit... L'exposició, diguem que té tres persones que contribueixen amb aquestes peces i jo sóc una d'elles, jo sóc comissari, però també cedeixo la meva col·lecció privada. I és un treball, diguem-ne, no sé si la paraula treball és la indicada, però és un camí d'anys, no? D'anys de col·leccionisme i d'estar familiaritzat amb webs japoneses, amb webs de subhastes japoneses, per poder obtenir aquest tipus de material, no? Llavors és col·leccionisme privat d'anys i webs i contactes japonesos, bàsicament.
Diries que és la primera exposició sobre aquest tema que es fa d'aquestes característiques a Catalunya?
Jo crec que sí. Òbviament, vol dir que és molt conegut i s'han fet moltes coses, però jo, com a mínim, des del meu coneixement, jo no he vist mai una exposició on es puguin veure tants originals com es podran veure en aquesta exposició. Sí que hi ha hagut altres exposicions, no?, que hi havia com pòsters, com material de Catalunya i d'Espanya, no?, però tant de material importat del Japó i tant de material original, jo és el primer cop que tinc coneixement que es podrà veure.
Uh-huh. Una última qüestió, Adrián. Aquesta exposició que dèiem s'inaugura l'1 de juliol i tancarà el dia 30 de setembre. Després tindrà continuïtat? És a dir, té programades altres estades a altres ciutats?
De moment no podem dir res segur, perquè el que sí que podem dir és que hi ha interès, fins i tot fora de Catalunya, per poder veure les exposicions en altres llocs, però com que no està res tancat, no et puc dir exactament on es podrà veure, però sí que ha generat interès i sí que hi ha conversacions per poder-la moure fora de Sant Cugat i inclús fora de Catalunya.
Uh-huh. Doncs Adrián Ríos, comissari de l'exposició L'Art de Bola de Drac, moltíssimes gràcies per estar avui amb nosaltres al Connectats. Bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Bé, doncs això és el que ens ha avançat el comissari de l'exposició. No sé si tu, com a seguidor d'aquesta sèrie, d'aquest còmic, no sé si... No fallaràs, és que no pots fallar.
No fallaré. I a més passa aquest tipus de coses que quan hi ha informacions de Sant Cugat, generalment els meus amics que són d'altres pobles no diuen res, però en aquest cas sí que m'ho han dit. Ei, t'has enterat que hi ha una exposició? Home, no, sí, clar que m'he enterat que hi ha una exposició.
També.
És una cosa que ha arribat més enllà de Sant Cugat i vaja, hi ha molt friqui de Bola de Drac que tindrà moltes ganes de veure-ho.
Mm-hmm. Doncs si et sembla, anem a aprofundir una mica en tota aquesta cultura, perquè és tot un fenomen, podríem dir.
Totalment.
I és un fenomen que ha acompanyat a una generació que ha canviat moltíssimes coses. Estem parlant d'un còmic que comença quan?
És un còmic que comença l'any 86. Això estem parlant del còmic, del manga, però que el còmic no arriba aquí directament. Ai, Carme, espera, abans de seguir puc ambientar una miqueta, et sembla bé?
Ah, vinga.
Vinga, va, som-hi. Això jo m'ho portava fent a sobre des de fa una estona, dic que he de posar una miqueta de musiqueta de Bola de Drac,
per favor. Has vingut preparat,
clar que he vingut preparat, dona, clar que he vingut preparat. Doncs, com et deia, això, el còmic comença l'any 86 al Japó, però no arriba aquí a Catalunya fins força anys després. De fet, arriba arran de l'èxit que té Bola de Drac, la sèrie de dibuixos animats, que va arribar aquí al febrer del 90. Es va fer la primera emissió a TV3, al Club Super 3. Llavors, va ser una cosa...
Visionaris, eh?
Va ser relativament nova, perquè sí que és veritat que hi havia hagut experiències amb el manga i amb la animació japonesa, per exemple Heidi i Marco són al final mangas japonesos, Mazinger Z, que també tothom ho coneix.
Sí.
Vull dir, tampoc era una aposta molt, molt arriscada, però crec que era difícil que poguéssim preveure l'èxit que va tenir i totes les influències que va despertar. Perquè no només és una sèrie de baralles, per entendre's, d'arts marcials i de combats espectaculars, va una miqueta més enllà, aquesta sèrie.
Però jo m'imagino que, clar, com a tot, al principi, a veure, tampoc ningú no se n'adona de la transcendència o la importància que pot acabar tenint. Quan es comença a notar i a veure aquell xup-xup d'ostres, això està calant, eh?
Jo crec que el moment en què es notaria seria els patis de les escoles.
Sí.
Crec que és un punt important. Jo posaré un exemple que és el meu, Carme, però és l'exemple de moltíssima gent. I és el típic exemple que comentes amb amics que vas fent el camí de la teva vida i t'adones que allò que feies tu al pati de l'escola també ho feien ells. Jo sóc d'un barri de Terrassa on al meu entorn tothom parlàvem en castellà. Tots parlàvem en castellà. Al pati es jugava en castellà. Però quan Bola de Drac esclata i juguem a Bola de Drac, ja no juguem en castellà, juguem en català.
Ostres.
I canvia molt la cosa.
Això és molt important, però deixa'm entrar en el detall del joc. A què jugàveu? Amb què jugàveu?
Jugàvem a fer lluites, però fent kamehamehas i coses relativament poc agressives. Si hi havia algú que es passava de la ratlla, potser acabava rebent més que la resta. Però tothom volia ser com en Goku, tothom volia ser com els herois de la sèrie, volia lluitar com ell i a més replicar els valors que el Goku, que ara en parlarem, si vols, després del Goku, que és un personatge molt, molt particular, els valors que el Goku transmetia. Jo, mira, és més, recordo un profe de l'institut que ell ens parlava dels valors de Bola de Drac, des del simplisme.
Al col·le.
Sí, i deia, és molt fàcil sentir-se identificat amb certs valors que pot haver-hi de Bola de Drac, i en particular amb el Goku, perquè el Goku és un tio que és bo, que és alegre, que és innocent, que és amic dels seus amics, que defensa la pau encara que lluiti. Llavors és tot molt més senzill. Ara també t'ha de dir que és un personatge una miqueta pla, que es diria. O sigui, no evoluciona pas massa, l'Oaku. És tal com comença al principi de Bola de Drac, es fa gran, té fills, té nets i segueix sent
la mateixa persona.
La mateixa persona. De fet, no li canvien ni la veu, imagina't.
Mm-hmm.
Sí, sí. Però el que et deia, que al final jo crec que es comença a veure que la cosa és grossa amb això, amb els jocs que els fan als patis, i que no només agafen a la meva generació. Jo sóc nascut al 88 i a nosaltres ens va agafar de ple, perquè al 90 jo tenia 2 anyets, quan la cosa va començar a rodar jo ja veia Bola de Drac, però és que el meu germà, que em porta 12 anys, ell també veia Bola de Drac. El veia i era fan, i és molt fan de Bola de Drac.
Sí, però l'impacte arriba amb la teva generació, segurament.
Sí, segurament sí, però és bastant més transversal. És a dir, estem parlant de la generació prèvia als millennials, generació X, i els que van venir després. També hi ha alguns els que el que els hi toca, que han vist Bola de Drac, perquè no han parat de repetir-la, una mica com el cinema.
Perquè el fenomen es va estendre.
Es va estendre moltíssim i va començar, això és interessant de dir-ho, va començar aquí a Catalunya, al final, el fenomen de Bola de Drac. Després es va poder emetre també a altres televisions autonòmiques, a Galícia, també al País Valencià, i quan va arribar a Andalusia llavors sí que es va doblar al castellà i després sí que va arribar a la resta de l'estat espanyol.
Uh-huh.
Però la porta d'entrada va ser Catalunya i després algunes autonomies amb aquestes particularitats.
Doncs tornem a casa, tornem a Catalunya, tornem al tema de la llengua, perquè és important el que tu comentaves, un pati on els estudiants, bàsicament, us comunicàveu en castellà i a partir de Bola de Drac, què passa amb la llengua?
És que jugues en català. Si estàs jugant a Bola de Drac, per tu Bola de Drac és català. De fet, ara sí que és veritat que costa bastant més trobar anime i mangas en català. De fet, deixa'm que m'avanci una miqueta, però ara fa relativament poc, fa un parell de setmanes, Carme, Norma Editorial va dir que alguns dels seus còmics més importants els publicaria en català. Feia la tira d'anys que no feien això.
Sí.
Havien tirat la tovallola per algun motiu. Però ara torna, i Bola de Drac va obrir aquella porta a consumir no només animació en català i dibuixos animats en català, més del que es feia gràcies al Super 3, que això també és important, sinó també a llegir en català, perquè arran de l'esclat de l'anime de Bola de Drac, també arriba l'esclat dels còmics, i arriben els còmics de Bola de Drac, i també arriben en català, amb la sèrie vermella, la sèrie blanca, que són tots uns clàssics, que encara avui 30 i pico anys després encara se segueixen editant aquests còmics i encara segueix Bola de Drac, que potser algú pensarà, ai, Bola de Drac, allò que feia Nong, allò que encara fan, encara no ha acabat Bola de Drac, encara continua.
Infinitum.
Ja veurem fins on és la gallina dels ous d'or, al final. És una cosa que dona molts diners a Europa, dona molts diners al Japó, dona molts diners als Estats Units. Una cosa,
és una indústria.
És una franquícia com ho pot ser la Disney, com ho pot ser Pokémon, com ho pot ser la Guerra de les Galàxies o tot l'imperi Marvel. Al final això dona molta pasta.
I ara que parlàvem de la importància de la llengua, de com va canviar una mica la realitat d'aquell moment per a molts dels nois i noies d'aquella època,
sí.
Clar, per això havia d'existir el doblatge de sèries ara. Aquestes, no?
Sí.
Tu tens alguna anècdota?
Ostres, sí, i tant que en tinc d'anècdotes. I una de molt bona i relativament recent. Just abans de la pandèmia va venir aquí al Teatre Auditori de Sant Cugat a fer un espectacle a Joan Pena. I jo, lo típic, vaig arribar allà i havia d'anar a entrevistar-lo abans que comencés l'espectacle i em vaig preparar 4 preguntes. Total, que jo estava allà esperant la sala d'espera i això que dius, vaig a tafanejar una miqueta a la Wikipedia del Joan Pena. Va ser així, eh? I veig que, ostres, dic, Joan Pera va ser un dels responsables de la direcció del primer doblatge de Bola de Drac. I dius, ostres, clar, quan va entrar a la sala jo li vaig dir, ostres, mira, estàs esperant això. No el vaig entrevistar per aquest tema, vam parlar només a l'entrevista del tema, però sí que vaig poder parlar amb ell una bona estona, i ell el que em va comentar és com d'estrany va ser tot plegat, perquè el material que ells rebien, ho rebien en francès, i llavors ho traduïen al català. O sigui, la traducció és total, és una traducció superparticular, no es trobarà enlloc. O sigui, ho traduïen del japonès al francès, i del francès, llavors cadascú es cuidava de fer-la a la seva. I clar, i es van haver de posar les piles d'una manera de dir, ostres, això que li diuen Kamehameha, què fem? Li diem Kamehameha o li canviem el nom? I algú dirà, què vol dir que li canviem el nom? A l'estat espanyol li va canviar el nom. A Espanya no se li diu Kamehameha, se li diu en onda vital. És una mica diferent. Llavors, aquí es van prendre una sèrie de decisions que a l'hora de la veritat van ser fonamentals. I ell em parlava també de com ells sempre intentaven que aquest català que es parlés fos realment genuí, que fos un català molt reconeixible i molt vinculat a les sèries que doblaven. No només doblaven Bola de Drac, això sí, es doni per suposat. Però sí que va haver una cosa, i això de fet ho comentava amb el Joan Pera, que va ser el que et deia, aquest català una mica genuí i molt típic de Bola de Drac. Llavors, Carme, jo he buscat un vídeo molt mític de YouTube que es diu El català d'en Vegeta.
A veure.
Que, si et sembla, posem i sentim una mica al principi.
Sóc en Vegeta, el príncep dels guerrers. M'he assabentat que hi ha una pàgina de Facebook dedicada als meus insults i que ha superat la xifra dels 30.000 fans.
Bé, aquest és el Vegeta, o l'actor català que és el Joan Sans, que és un mite, o sigui, és la veu d'en Vegeta. Això ja és una cosa... Per ser el Vegeta és el meu personatge preferit absolutament de Bola de Drac.
Sí, quin personatge? Què fa? Què...
És mig dolent, per entendre.
Mig dolent?
Mig dolent. És molt orgullós, comença a ser dolent, però quan coneix el Goku, que el Goku és tot bondat, doncs va canviant una mica la seva manera de relacionar-se amb els bons, per entendre'ns. És un tio molt orgullós i que té una manera molt particular de parlar i té uns insults que són molt de la nostra terra. O sigui, ell, per exemple...
Això clar, està bé.
Ell diu a la gent, ets un balicabalaga, diu tanoca... paraules que jo a la vida havia sentit. I com jo, tantíssima gent, sobretot de la gent que vivim a Barcelona, eren insults que no estàvem acostumats a sentir. Llavors, es va començar a insultar en català. També molta gent que no ho havia fet mai van començar a insultar, a ficar-nos amb els nostres
amics. Aquesta és la gràcia, aquesta és la gràcia, que quan deies el doblatge que es va fer en castellà, si li canvies tant, al final ja deixa de ser el que és.
Exacte.
Perd una mica l'origen, no?
Sí, sí. Per mi, ja et dic, i perdona que insisteixi, però és que la influència que va tenir per la promoció de la llengua catalana, o la de Drac, va ser una cosa... no diré fonamental, però sí que va tenir molt, molt de pes. I és que després de Bola de Drac van venir d'altres. Van venir moltes sèries que TV3, a través del Club Super 3, i una mica més tard a través del 3XL.net i del K3, i aquests canals més de caire juvenil, eren importantíssims. De fet, som una generació molt grossa que ens va costar moltíssim poder veure qualsevol tipus d'animació japonesa que no estigués en català. Se'ns feia estranyíssim. Tu miraves i era... Si estava en castellà era... una cosa estranya, no t'hi acostumaves. És molt particular, costa de... Potser ara és una miqueta més complicat d'entendre, però en aquell moment es feia molt estrany. Estàvem acostumats a les veus del Joan Sans, a les veus del Joan Pera, del Marsani, que també és un mite, el Marsani, de tot el doblatge d'animació japonesa aquí a Catalunya. I clar, i ens va costar fer passos per no només consumir-lo en català, cosa que al final molts hem acabat fent, i en el meu cas, i de bona part del meu entorn, que ens agraden aquestes coses, al final el que fem és mirar molta cosa en japonès i subtitulada. Perquè en castellà encara ens segueix costant. En castellà sí que arriben cosetes, però poques.
I anem una mica més enllà, a la influència que té en altres àmbits,
sí,
perquè és tota una descoberta. Clar, estàs veient unes sèries, unes situacions que tenen a veure amb una altra cultura.
Total.
Ens obre una finestra a un altre món.
Absolutament, i ens obre la finestra cap a una fascinació, sobretot cap al món oriental, i en particular cap al Japó, que fins llavors no t'havies plantejat de cap manera, perquè encara que a algú li agradés molt Heidi o Marco, que a més és de... Heidi o Marco
són els que em van tocar a mi.
Sí, però són dues sèries que són d'un tio que és un dels millors que fan anime. Però, tot i això, la imatge que et mostra, clar, una és ambientada... Les dues estan ambientades a Europa, en realitat.
Sí, és veritat.
I s'esforcen per ser europees, s'esforcen moltíssim. Bola de Drac es treu de sobre aquests complexos i porten un producte que és superjaponès.
Aquesta és la diferència.
On fan coses japoneses o coses xineses, perquè al final l'ambientació és més xinesa que japonesa. Però al final desperta aquesta admiració i et fa descobrir moltíssimes coses i aquestes ganes de dir, ostres, jo vull menjar el que menja el Goku.
Uh-huh.
Aquests tallarins que s'està menjant, jo vull tastar-los. O un exemple també molt conegut, el pastisset de marmelada del Doraemon, jo el vull tastar.
I quan el tastes, o la sopa de fideus.
Clar, i quan tastes el pastisset de marmelada del Doraemon descobreixes que no porta marmelada, sinó que porta un tipus de fava a dins, dolça. Molt bona, però que no és xocolata ni és marmelada, és una altra cosa. Però al final et desperta aquesta curiositat i també desperta les ganes de molta gent de descobrir el Japó de ben a prop. I molta gent que fins i tot es decideix anar a viure al Japó només per aquesta espurna que va encendre en el seu moment Bola de Drac. Després s'endú a la decepció, perquè els japonesos són molt seus i tenen una cultura molt particular i una manera de viure en societat molt, molt particular que és difícil pels occidentals. Però tot aquest imaginari que es desperta a Europa i també als Estats Units, sobretot amb l'arribada de Bola de Drac, això és indiscutible, i el turisme japonès jo crec que hauria d'estar-ne agraït, de tot plegat, si és que valoren el turisme, que això no hi entro i ho...
Bueno, també com són molt seus, potser més una molèstia que no.
Totalment, totalment. I no només aquesta influència, sinó que també és molt difícil entendre una bona part del cinema sense Bola de Drac. Per exemple, la influència bèstia que va tenir en el seu moment Matrix, l'any 99, quan va sortir.
Sí.
Jo crec que Matrix és impensable sense Bola de Drac. És impensable sense moltes altres coses, evidentment. Matrix no només és Bola de Drac. Però la manera de representar les lluites i els combats, sense Bola de Drac, allò era impensable. Era impensable. I moltes més pel·lícules, que a partir dels 2000 el cinema d'acció fa un gir cap a les arts marcials, però barrejades amb el que feia Bola de Drac d'espectacular. Ja hi havia mitjans per fer-ho, d'efectes especials i tot això. Llavors, el límit era la imaginació, pràcticament. Llavors, tot això és importantíssim. I també, evidentment, en el propi anime, el propi manga, hi ha referents actuals, bestsellers, que es venen com a xurros en el món del còmic, també animacions que són de les més vistes, parlo de Naruto, parlo de One Piece, parlo de Jujutsu Kaisen, que són sèries modernes, bueno, Naruto no, perquè ja va acabar fa uns anyets, però One Piece i Jujutsu Kaisen, que encara segueixen, a mi em costa molt d'imaginar que haguessin estat possibles sense Bola de Drac. Ho trobo impensable. És impensable.
Clar.
Perquè el tipus d'heroi que et representa les històries, les lluites, els conflictes que poden tenir alguns personatges amb Bola de Drac, pocs conflictes, però els conflictes també surt d'allà. Una influència que, vaja, a mi em sembla inqüestionable i que fent una ullada a qualsevol ficció d'acció una miqueta moguda o per a joves és fàcil de trobar i reconèixer.
Però és que la veritat és que, veient-ho des de fora, ha calat tan fort que no ha estat només una moda, perquè a partir d'aquí, a banda del que ja hem comentat, ha creat com una legió de seguidors que cada any tenen el seu punt de trobada en el Saló del Manga.
Ostres, i tant. I a més, amb un creixement exponencial. Jo, el primer Saló del Manga que vaig anar, no sé quina edat tindria, 14, 15 anys, que vaig anar a la Farga de l'Hospitalet, era un pavelló relativament petit. Ja estava a petar, en aquell moment, hi havia moltíssima gent. Amb el temps el van moure a la Fira de Barcelona de Plaça d'Espanya. Fins aquest últim any ho han fet allà. I també a petar sempre, unes cues terribles per entrar, unes cues terribles per comprar qualsevol història, per veure qualsevol xerrada. Però és que ara l'any que ve ho mouen a la Fira de l'Hospitalet, que és més grossa encara. Llavors és una influència que encara que Bola de Drac ja no estigui a les graelles de televisió com estava abans, no té la mateixa presència. Ara diria que per veure-ho en obert t'has d'anar al Boeing, em sembla. Ara no t'ho voldria jurar.
Podria ser.
Sí, però a TV3 no ho fan, per exemple, que a mi em sembla inexplicable, perquè jo crec que és patrimoni
però
de TV3,
més,
això, eh?
Però, a més, aquest calat que dèiem, aquest calat que dèiem, la profunditat l'observes quan en aquestes cites s'hi troben diferents generacions.
Total, total. I t'ho trobes, quan vas al Saló del Manga i et trobes Els de la generació del meu germà, és el que et deia, de 10 anys, 12 més, o sigui, gent d'entre 40 i 50 anys, te'ls trobes allà. Trobes els de la meva generació, que tenim la trentena. Trobes una miqueta més joves, que tenen una vintena d'anys. Però és que també trobes els fills de la primera generació.
Clar.
Llavors, al final, allò que semblava que érem quatre replegats, doncs no érem quatre replegats, érem uns quants. I quan ens vam trobar, a mi em va fer molta il·lusió. Perquè sí, és veritat que a l'institut, vull dir, cap problema, però érem 4 o 5 que ens agradava allò amb força. I quan anaves allà a Sau de Manga i veies que no érem 4 o 5, que érem desenes i centenars de persones que ens agradaven, i amb el temps veus que sou milers, que són, doncs, ostres, això fa il·lusió, no et sents tan especial, però veus que estàs compartint una cosa molt xula amb moltíssima gent.
Mm-hmm. Doncs ja sabeu, pels qui us agrada doncs, tot això, el manga, l'anime, Bola de Drac, teniu la possibilitat d'aprofundir una mica més en aquesta exposició que trobareu al Museu del Còmic i la Il·lustració de Sant Cugat a partir d'aquest divendres i fins al dia 30 de setembre. Sergio Morales, moltíssimes gràcies, un plaer.
Gràcies a tu.
Hem fet un viatge per aquesta...
Un canvi de lloc instantani.
Sí,
fantàstic.
Gràcies i bona tarda.
Vinga.
Adéu-siau.